Avui us presentem un empordanès de Port de la Selva que ha donat més voltes que el 29. És un cul inquiet. Potser la rauxa de la tramuntana l'ha marcat tant que el vent l'ha portat d'un lloc a l'altre. Es diu Domènec Subirà, és periodista i treballa a Catalunya Ràdio. Ha estat corresponsal de l'emissora a Israel, a Colòmbia, Venezuela i actualment viu a París, on de moment sembla que s'hi troba bé. Ja veurem què em contesta el mes de juliol quan París aculli els Jocs Olímpics. Però avui el nostre convidat no ve en qualitat de coneixedor de les realitats d'Israel, Colòmbia, Venezuela o França, que ens en podria parlar molt. Aquest senyor ha estat vivint durant mig any a l'Antàrtida. Perdoneu que comenci d'una manera tan contundent. Què collons foties a l'Antàrtida? Domènec, bon dia!
Hola, bon dia!
Com estàs?
No, sí. Creu-me que jo en algun moment també m'ho vaig plantejar així, saps? Quan vaig arribar allà, potser també vaig deixar anar algun... Què collons foto aquí?
Sí.
Creu-me que sí.
Explica'm una mica...
Però si vols t'ho explico.
Sí. T'avorries a París, al Port de la Selva, quan...
No. Mira, t'he de dir que no era París encara en aquell moment, no era París. Era aquí a Barcelona, treballant... I la cosa va ser que de cop vaig pensar, ostres, fa molt de temps que no sento parlar a ningú d'aquí, de Catalunya, cap investigador, cap tècnic, cap científic que hagi anat a l'Antàrtida. I jo recordava fa molts anys, els anys 80, els anys 90, quan entrevistàvem a la Josefina Castellví,
que
és... És la recordes,
clar,
oi?
És la, recordes, és la primera científica dona que va anar a l'Antàrtida, espanyola.
Ah, exacte, sí. I la primera dona que va ser cap d'una base antàrtica. I, a més, gràcies a ella, doncs una mica avui dia, tot el que són els científics de l'estat espanyol estan podent fer investigació allà. Ella va ser la pionera, ella va ser la que va defensar l'interès i el dret a poder anar allà a investigar, i aleshores una mica li som d'autors. Però, esclar, de tot això fa molt de temps. I vaig pensar, ostres, segur que des dels anys 80-90 hi ha anat molta gent. Vaig començar a buscar gent que hi hagués estat, i en una conversa amb alguns d'ells em van dir, escolta, i per què no vens? I aquí va ser on em vaig quedar mort, com si fos tan fàcil, pensava
clar,
jo.
Clar.
I va resultar que el comitè científic, el comitè polar espanyol, cada any, quan planifica l'expedició, la campanya que diuen ells, doncs obre unes places per periodistes. Aleshores, has de presentar un projecte, entres en un concurs i a veure si t'escullen. Jo vaig tenir sort, ens van escollir, i vam anar-hi, un company tècnic i jo, i vam anar-hi i vam fer coses per Catalunya Ràdio i també per TV3, pels diferents canals de TV3.
Hi ha wifi a l'Antàrtida?
Doncs tu riuràs, però sí, hi ha wifi.
Està bé. Gràcies a això et podies...
Jo, mira,
digues.
Sí, mira, com a curiositat et diré, no sé si heu sentit a parlar d'aquesta xarxa de satèl·lits que ha llançat a l'espai Elon Musk,
sí,
la xarxa Starlink, val? Que són tot de satèl·lits petits, però que hi ha molts, milers, val? I doncs nosaltres vam ser, segurament, fins ara doncs ens han confirmat que és així, els primers europeus que posaven a prova, els nord-americans potser també, vull dir, potser ho han fet o potser no ho hem pogut saber, però en tot cas, a nivell d'Europa, som els primers que hem pogut provar aquest sistema de satèl·lits Starlink a l'Antàrtida. I doncs va funcionar, això sí, a determinades hores. Perquè, esclar, al final Elon Musk va posar aquests satèl·lits allà una mica amb afany comercial. I com que a l'Antàrtida no hi viu ningú...
No hi ha calés.
Doncs, esclar, allà no n'hi va posar gaire.
Domènec, comencem sortint de Barcelona, a terres, no sé si a Xile o Argentina, i des d'allà... Continua'ns, com vas amb el barco? Com és el viatge? Et vas marejar molt?
Aterro a Buenos Aires, primer. Sí. I d'allà volo, amb un vol intern, amb un vol local, volo fins a Ushuaia. Val? Allò ja sabeu, no? Allò, la ciutat de la fi del món i totes aquestes coses, no? Que la veritat és que sí que és un lloc molt singular i un lloc que sí que quan penses que sí, no? Que una mica té alguna cosa de fi del món, no? Perquè veus que encara hi ha moltes coses per fer, tens la sensació encara de ser una zona... doncs que s'està colonitzant, no?, de mica en mica, tot i que, evidentment, inevitablement, i és una zona també molt turistitzada. Jo hi havia anat ja fa 10 anys, a Ushuaia, i ha canviat molt en 10 anys, està molt, molt turistitzat. Però, en tot cas, és un lloc, jo trobo molt interessant, molt maco, molt singular, i d'allà ens vam embarcar amb l'Hespèrides, que és aquest vaixell que segur que si heu vist documentals
de la Marina,
espanyols, sí. Exacte, aquell vaixell taronja que surt a moltes fotografies, no? Que és un vaixell, de l'Armada Espanyola, val? De la Marina Espanyola, però finançat pel Consell Superior d'Investigacions Científiques. Val? O sigui, és una mica de conveni que tenen entre el Consell Superior d'Investigacions Científiques i l'Armada, i aleshores qui porta el vaixell són mariners militars, però els objectius sempre són d'investigació científica.
Molt bé.
I aleshores d'aquí
segueixo, Quant tarda el vaixell d'Ushuaia fins a la base científica de l'Antàrtida que vas anar?
Mira, si tot va bé, uns 3 dies.
3 dies?
I com dius tu, 3 dies, sí. I com dius tu, hi ha risc de marejar-se, tu em preguntaves.
Sí.
Jo vaig tenir sort i em vaig prendre una biodramina només un dia i vaig aconseguir no marejar-me. Ara, això sí, si heu provat la biodramina, ja sabeu el que és. T'agafa un globo que vaig necessitar dormir bé unes quantes hores, però superat aquest tràmit, diguéssim, doncs la resta del viatge el vaig fer bé. I vam atravessar el Pas de Drake, que és un dels llocs més perillosos de la navegació mundial. Encara avui ho és, però vaja, us podeu imaginar, doncs el segle XX, el segle XIX, el segle XVIII, hi va haver-hi molts naufragis, s'expliquen moltes històries, molts mites, moltes llegendes dels naufragis que hi van haver allà, dels vaixells que es van perdre, però tot i així segueix sent un dels llocs que s'ha de transitar per arribar allà, i molts dels grans exploradors, Shackleton, Nansen, tots els que hi van anar-hi, van haver de passar, en molts casos, no sempre, però en molts casos van haver de passar per aquí.
Molt bé, Domènec, m'imagino el dia que arribes tu amb les maletes, amb el teu company tècnic de Catalunya Ràdio, i aterreu a l'Antàrtida. La primera sensació.
Mira, la primera sensació és... Home, la primera sensació inevitablement és ja hi soc. Val? Ja hi soc, perquè clar, era una cosa que la vam estar treballant molts mesos. El viatge, com deies tu, són doncs, 3 dies de travessar. També t'he de dir que vam travessar durant 3 dies amb el vaixell l'estret de Drake, però llavors vam arribar a les vistes de l'illa Decepció. Val? Va ser la primera imatge de terra que vam tenir, val? Perquè allà hi ha una base espanyola. Val? Hi ha dues bases espanyoles d'investigació científica. Una és la de l'illa Decepció, l'altra és la de l'illa Livingston. Nosaltres anàvem a la d'illa Livingston, però abans vam estar ben bé uns 10 dies voltant amb el vaixell per tot l'arxipèlag de l'Antàrtida. Tota la península antàrtica la vam fer amb el vaixell perquè anàvem acompanyant científics. De fet, a nosaltres ens tocava acoplar-nos amb els científics i estar pendents del que feien i explicar el que estaven fent.
I quanta gent hi havia a la base científica, Domènec? Quanta gent hi vivia, aquesta base científica?
Ah, mira, la base científica a la que vam estar nosaltres, a l'illa Livingston, hi podrien viure bé, tranquil·lament, unes 50 i pico persones, 50 i poc, 51, 52, val? Quan hi érem nosaltres, però, érem uns... no arribàvem a 25.
Molt bé. I les condicions...
La campanya dura bé uns 4 mesos, val? Nosaltres vam estar-hi una mica més d'un mes i mig, però nosaltres ens en vam anar, va arribar un altre contingent de científics i tècnics, constantment hi havia gent anant i venint. Hi ha gent que hi va per 15 dies, hi ha gent que hi va per un mes, hi ha gent que hi va per 2 mesos. En total, a la campanya hi havia més de 250 persones que anaven i venien, comptant tripulacions, tècnics, cuiners... Clar, pensa que és una logística brutal.
Et dutxaves cada dia, suposo, no?
Mana?
Si et dutxaves cada dia...
Doncs sí, escolta, sí, no, ja sé, entenc, de veritat, fa gràcia la pregunta, però Joan, t'asseguro que preguntes d'aquestes me n'han fetes moltes, però és que al·lucinaríeu, perquè era com estar en una mena de resort turístic, amb totes les comoditats. És una base científica, la de l'illa Livingston, que la van reformar el 2018, si busqueu fotos a Google la veureu, són uns panells, uns mòduls que semblen fets per anar a la Lluna, no? Fets de fibra, tot així de materials d'aquests de com es diu això, de materials de fibra, no? De prefabricats, que no em sortia la paraula. I allà doncs tens calefacció, dutxes, una sala d'estar, televisió, infermeria, hi ha un informàtic, hi ha mecànics, escolta, i un cuiner, un cuiner d'aquí de Barcelona, un noi jove que cuinava, però brutal. De
o sigui que tu realment t'adonaves compte de que eres a l'Antàrtida quan sorties del complex. A dins podies estar perfectament a París, on ets ara mateix, o a la Quinta Forca.
Exacte. A dins estaves molt bé. Home, t'adonaves d'on eres perquè per les finestres, doncs, evidentment, veies tota l'estona el paisatge i perquè també hi havia com tot unes rutines a seguir, hi ha unes normes a seguir, has de mantenir doncs, una actitud, un comportament, etc, que si vols després t'ho explico, però sí que quan te n'adonaves realment que estaves a l'Antàrtida era quan sorties i quan te n'anaves a acompanyar els científics a creuar una glacera o t'embarcaves amb una llanxa per anar a acompanyar uns altres científics i navegaves al voltant de l'illa, etc. Aquí és quan te n'adonaves. I deixa'm dir-te, perquè no t'he respost la pregunta d'abans i em sembla que és interessant que em deies què és el primer que vas pensar? El primer que vaig pensar és que el paisatge aquell era brutal, que tenia la sensació de que, tot i que hi ha anat molta gent ja avui dia a l'Antàrtida, evidentment, però tenia la sensació de ser un privilegiat, perquè hi ha anat molta gent, però no tanta com voldria. I al cap d'una estona, un cop vam haver fet les presentacions i ens van ensenyar el local i una mica de tot el funcionament i tal, el que vaig tenir més ganes de fer, i el meu company tècnic també, és, ens vam separar, ell se'n va anar amb una punta de la platja on estava millor, amb una altra, i t'asseguro que potser vaig estar com, no sé, més d'una hora, en silenci, contemplant el paisatge, escoltant els sons, que tampoc són molts, penseu que hi ha molts moments de silenci, perquè no hi ha molta fauna, no hi ha molts insectes, molt pocs, tampoc hi ha molta vegetació. Per tant, allò que tu aquí podries sentir, no sé, fins i tot la fressa dels arbres, no? El fullam dels arbres, no sé, ocells, el brunzir de les abelles, totes aquestes coses...
No hi ha res, allà, no hi ha res. Domènec,
tot és molt singular.
Molt bé. Domènec, fem una petita pausa. Ja saps que l'entrevista la repartim entre dues hores. Fem una pausa ara i continuem perquè hi ha molta, molta teca per parlar de l'Antàrtida i d'aquest viatge de l'Empordanès de Port de la Selva, Domènec Subirà. Ens veiem la propera hora.
El que tu manis.
Fins ara.
Fins ara.
Benvinguts a l'Antàrtida. Avui amb Domènec Subirà, un empordanès del Port de la Selva que és periodista, treballa a Catalunya Ràdio i que es va passar 4 mesos ben bons a l'Antàrtida, a una base científica. Fa una hora, si ho recordeu, ens parlava de dos conceptes, la calma i el silenci. Diu que va estar pràcticament una hora intentant doncs, veure com estava tot per allà, hi havia una calma i un silenci. Però la primera pregunta per reprendre aquesta segona hora, de nou, molt bon dia, Domènec.
Bon dia, Joan.
Pregunto, amb qui tenies més bon rotllo? Amb els pingüins o amb les foques?
Amb els pingüins, et diré.
Per què?
Bàsicament perquè en vam veure molts més, i perquè ens hi vam poder acostar més. Les foques, tot i que ens hi vam acostar, però defugen més, no? Marxen més i no en vam veure tantes. De tota manera, t'he de dir que, clar, ens vam poder acostar, però tot dins d'un límit, perquè abans et parlava de les normes de funcionament de l'Antàrtida, per dir-ho així, i no et pots acostar molt als animals, està prohibit, no? Perquè doncs, has d'intentar com a ésser humà, com a persona.
Sí, et segueixes aquí, Domènec? Teníem un petit problema amb la connexió. Domènec?